l'Info Migdia.
És dijous 5 d'abril, comencem Info Migdia explicant les tres esmenes que presentarà el Partit Socialista als pressupostos generals de l'Estat. Ara mateix en parlem. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Com sempre, avancem continguts en titulars. Ara mateix podrem parlar amb el regidor del PSC de Calella, Josep Torres, perquè ens doni detalls sobre les partides, els tres projectes que volen que s'incloguin en els pressupostos generals de l'Estat i que repercutiran directament aquí a Calella.
Tres projectes que tenen un cost de 710.000 euros. El més important és el que fa referència al camp de futbol de la Muntanyeta.
Calella és una de les destinacions que es promocionaran en el nou programa de turisme familiar Catalunya Hola en Família. Aquest mes d'abril es desenvoluparan aquí a la ciutat les activitats de promoció.
En parlarem també amb el director de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme, Jordi Sacall.
Encara immersos en la Setmana de la Salut, avui ens fem ressò de la dinàmica d'emocions adreçat a familiars i persones amb Alzheimer que realitzarà a primera hora de la tarda aquesta sessió informativa.
I també de la show cooking d'un plat sense gluten que es va dur a terme ahir, on es va incidir en el risc de contaminació creuada que hi ha entre els aliments amb i sense gluten.
En la plana cultural, avui aquest vespre, projecció de la pel·lícula Free and Easy, la primera pel·lícula del cicle de cinema asiàtic de Calella que complementarà les programacions del cicle Gaudí i del Cineclub de Fotofilm Calella.
També es realitzarà la presentació de La dona que no sabia plorar, el nou llibre del periodista i presentador Gaspar Hernández, aquesta tarda a la biblioteca.
Tres de les esmenes que el PSC presentarà als pressupostos generals de l'Estat del 2018 miren cap aquí, cap a Calella. De fet, s'han requerit des de l'agrupació local socialista i tenen per objectiu, segons exposen, millorar la qualitat de vida aquí a la ciutat. En total, unes esmenes per un import global de 710.000 euros amb una partida destacada per sobre de les altres i que fa referència a la zona esportiva de la Muntanyeta. En podem parlar ara mateix amb Josep Torres, del PSC de Calella. Bon dia, senyor Torres.
Bon dia.
Demanen vostès que l'Estat inverteixi en l'equipament esportiu a la Muntanyeta, que s'hi substitueixi l'actual camp de futbol de gespa natural per un de gespa artificial, amb un projecte que rondaria els 400.000 euros.
Bé, això seria la partida que nosaltres demanem d'un projecte que segurament s'anirà molt més enllà. O sigui, segurament estem parlant d'un milió d'euros, però, vaja, pensem, i de fet d'alguna manera ja també ho hem valorat a nivell de govern, que és una necessitat per Calella, no? Tenir un camp de futbol de gespa artificial i a la zona de la Muntanyeta. D'alguna manera ve a reflectir un treball que ja s'està fent sobre les infraestructures esportives i que està a punt de que quedi, com diguéssim, rematat. Però nosaltres hem volgut aprofitar aquesta ocasió que ens donaven la discussió dels pressupostos per intentar demanar ja diners per aquest projecte.
400.000 euros que, com vostè deia, cobririen part d'un projecte que sembla que ja tenen mig madurat, no?
Bé, està en estudi. És un projecte que s'està fent a nivell de Calella de totes les infraestructures esportives. Nosaltres hem aprofitat la benentesa per dir, bueno, doncs ja que tenim els pressupostos per aquí, l'any passat no van tenir massa sort, aviam si aquest any, malgrat les dificultats que segurament hi haurà, doncs tornem a fer la demanda i a veure si som capaços d'aconseguir alguna cosa per Calella.
Ara en parlarem d'això. Les altres dues esmenes no diríem que no ens sonen de nou, eh? Diríem que ja n'hem sentit a parlar anteriorment, serien la millora de la balustrada del passeig Manuel Puigvert, oi, senyor Torres? I també una aportació, en aquest cas demanen vostès, de 60.000 euros per la Fundació Miquel Valls.
Sí, de fet, aquestes dues esmenes són dues esmenes que ja vam presentar l'any passat, i que nosaltres a nivell de grup local hem decidit doncs tornar-los a reivindicar i bueno, hem adreçat al grup del Congrés per tal de que doncs, bueno, puguin tenir ressò.
Què passa amb la balustrada, senyor Torres? Perquè estava mirant
bueno,
una mica la
balustrada és una feina pendent. És una feina pendent que tenim, ja sabem que la balustrada està feta amb uns materials que es degraden bastant i més bastant al costat del mar. i per tant necessitaria refer-se, no? Refer-se, quan dir refer-se és reparar-se, i reparar-se tota. Llavors estem parlant d'una quantitat considerable, estem parlant d'entorn als 200.000 euros. Bueno, estem intentant, doncs ja l'any passat ho vam intentar, aquest any ho tornem a intentar per veure si aconseguim aquests diners per tal d'arreglar la balustrada, que de fet, en principi, nosaltres no se'ns està caiguent a trossos i per això segurament encara no s'ha fet res a nivell municipal, res en el sentit de dir, fem-ho tot, sinó hem fet alguns trossos, hem reparat alguns trossos, volem fer una cosa molt més gran i necessitem aquesta ajuda i per tant nosaltres la demanem a l'Estat a veure si ho aconseguim.
Mm-hmm. Jo li deia que no ens ve de nou el fet de que es demanin diners per la balustrada del passeig Manuel Puigvert, ho deia vostè, es va demanar l'any passat i per part de diferents partits polítics s'han demanat inversions per arranjar aquesta balustrada, però tirant una mica d'hemeroteca, he trobat una notícia del 2009, una notícia recollida en la pàgina web de l'Ajuntament, per tant una informació en aquest cas institucional, que deia que l'Ajuntament havia aconseguit 450.000 euros pel passeig Manuel Puigvert a partir d'una esmena presentada pels grups de l'Entesa al Senat. Entenc que no es va dur a terme.
No és que no es va dur a terme, és que no va arribar els diners. I per tant, si no arriben els diners, l'únic que fem és continuar insistint. I nosaltres insistirem. Segurament, si algun dia el deteriorament és greu, ja el mateix municipi haurà de posar doncs els diners de la butxaca anual dels pressupostos nostres per tal d'arranjar-ho. En aquest moment no és allò una urgència, però sí que és una necessitat i per tant, a veure si per aquí més tirant del fil ho aconseguim.
Camp de futbol de Mar, balustrada del passeig Manuel Puigvert, també diners per la Fundació Miquel Valls, aquestes són les peticions que fan vostès, però quines possibilitats li veu vostè perquè arribin totes o en part a bon port, tenint en compte doncs, bueno, ara mateix quina és la línia de les negociacions del PP?
Bueno, ara és el grup municipal del PSC, el grup del Congrés del PSC, el que ha de posar d'acord amb el PSOE a nivell nacional i aquests han de fer la demanda en el Congrés dels Diputats. Llavors, la situació actual tots la coneixem que és molt complicada, no? És molt complicada no només a nivell de país, sinó que a més a més és complicada per les forces polítiques que hi ha dintre del Congrés dels Diputats per tal d'aprovar o no aprovar els pressupostos. Bueno, sempre, jo penso, jo soc dels que pensa que si més no s'ha de demanar, o sigui, el no ja el tenim. Per tant, nosaltres que fem demandes que considerem raonables i en aquell sentit doncs, sempre tenim l'esperança de que alguna cosa pugui caure.
Doncs veurem quin és el resultat final d'aquestes peticions que es fan des de l'agrupació local del PSC de Calella. Moltíssimes gràcies, Josep Torres, per haver-nos-ho aclarit avui a l'Info Migdia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Catalunya Hola en Família és el nou programa dissenyat per l'Agència Catalana de Turisme per promocionar les destinacions que tenen la marca El Segell de Turisme Familiar. Calella n'és una d'elles i aquí es desenvoluparan les activitats previstes durant el cap de setmana del 20 al 22 d'abril. En podem parlar avui ara amb Jordi Sacall, ell és el director de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme. Bon dia, senyor Sacall, gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Una acció dirigida especialment a promocionar el turisme familiar. I jo li pregunto quin pes té aquest tipus de mercat per l'activitat que genera el turisme aquí al país.
Bé, el turisme familiar de sempre, diria, ha estat un segment o una part del mercat molt important, és molt, molt estable, podríem dir, com a grup de viatge, no? per fer vacances. Ho ha estat en el passat, ho ha estat, és important ara i tot fa pensar que ho serà en el futur. Sí que és cert que ha canviat molt el concepte de família i, per tant, també doncs, la forma que es pot definir el turisme familiar. Però un grup de viatge constituït per adults i nens i nenes de diferents edats, doncs sempre ja ha estat. Les xifres ens diuen que en aquests moments a Catalunya seria com un 20% del turisme que rebem, no? Mm-hmm. I que són xifres que es van consolidant tant com a tendència a nivell internacional com les que tenim en aquest país. per nivell de despeses equiparable a altres tipus de turisme. En quant a estada, està una mica més de temps del que seria doncs, l'estada mitjana del turisme en general. Ja dic, tots els indicadors ens fan pensar que és una bona aposta el que acabaran començar ja fa anys per quan van començar doncs, a certificar les diferents destinacions que s'hi han volgut acollir en aquest programa de turisme familiar.
Per les dates en què es concreta aquesta acció, aquesta campanya, podríem dir que s'enfoca, s'adreça al turisme de proximitat?
Sí, aviam, aquí el que hem fet és buscar dos caps de setmana, un per la costa, que és el 20-22 d'abril, i un per l'interior, les destinacions d'interior, que és un mes després, el 18-20 de maig, per convidar les famílies, recordant-los pues, que ja han canviat l'hora, que el dia és més llarg, que el temps és agradable, que les destinacions en general, i específicament les de turisme familiar, estan doncs, ja obertes i a punt per rebre família, que és un bon moment per visitar, per fer un turisme de cap de setmana doncs, amb indrets que estan animats, no estan doncs, tan plens com després en ple estiu, estirar també una mica de forma estratègica la temporada, no? I recordar-nos que comença doncs, quan un decideix, no? Que ja val la pena doncs, fer un cap de setmana en família i carregar piles, etc. I a partir d'aquí vàrem definir i acotar l'abast d'aquest primer cap de setmana doncs, a un mercat de proximitat, el domèstic català en primera instància, ja que té un cert caràcter de prova pilot d'aquesta experiència de Catalunya a la família, i els mercats de la resta de l'Estat més habituals que ens visiten, en els quals també farem comunicació d'aquests dos caps de setmana.
Ara justament l'acaben de fer la presentació des de la Diputació de Barcelona en els 6 municipis certificats amb turisme familiar que hi ha aquí al litoral de la demarcació. Hi ha Malgrat de Mar, Pineda, Santa Susana, Castelldefels i Vilanova i la Geltrú, i també evidentment Calella, que justament, senyor Sacall, acaben de passar-nos nota des de l'Ajuntament de Calella, concretant-nos una mica quines són les activitats que es promouran des d'aquí de la ciutat. Per exemple, li comento, una xocolatada, una festa holi, tallers de cuina i també cuina japonesa i també cuina italiana. Què li sembla aquesta concreció de les activitats i si són adients aquestes iniciatives pel públic familiar?
Estan molt bé. Molt bé, no podíem esperar una altra cosa de Calella, la veritat, perquè sempre esteu en primera línia, a punt de participar amb el que es proposa i, a més, amb iniciatives que sempre doncs, són vistoses, són atractives, i aquestes que tu mateix acabes d'enumerar i de resumir doncs, van en línia amb el que és l'esperit turístic de Calella. El que busquem amb aquest cap de setmana és que es visitin i es coneguin o es tornin a visitar, perquè ja les coneix, doncs les 25 destinacions que tenim certificades tant a la costa com a l'interior, i que allà hi trobaran una suma d'ofertes interessants. Per una banda, allotjament certificat i adequat per famílies, amb uns preus i unes condicions d'estada molt avantatjosos, especialment pensades per aquest cap de setmana. És la primera vegada que hi ha més de 200 empreses i les 25 destinacions que de forma conjunta i coordinada per l'Agència Catalana de Turisme, doncs fan aquesta proposta. Hi ha un paquet d'activitats, tu n'acabes d'esmentar algunes, més totes aquelles que ja proposen les empreses també certificades, també amb unes condicions molt avantatjoses quan són de pagament, per poder doncs, gaudir d'aquest cap de setmana. I finalment, el que hi vàrem també doncs, començar a comunicar, que són doncs, un joc, en aquest cas a partir d'una app que es pot baixar fàcilment i que permetrà doncs, a la mainada jugar amb una sèrie d'éssers màgics que s'han anat identificant propis de cada destinació, que són col·leccionables, que se'ls pot caçar, que se'ls pot doncs, compartir i que és un altre al·licient més doncs, per participar d'aquest cap de setmana.
Això és el que és Llegendes en Família, que és el tema escollit.
Exacte.
Per l'arrencada d'aquesta prova pilot, d'aquesta campanya Catalunya o la Família, història, mitologia, barrejades en aquesta app que, per exemple, permetrà descobrir als visitants de Calella la nostra llegenda de la Llopa. Això és el que, això és el que podran descobrir els clients que vinguin aquest cap de setmana. Per cert, la iniciativa prové del sector públic. Els segueixen de bon grat els empresaris, senyor Sacall?
Han seguit de bon grat. Mm-hmm. És una iniciativa, el grup de... O sigui, el turisme familiar el treballem des de diverses vessants, entre d'altres hi ha dos grups de treball. En un hi ha els coordinadors de cada destinació amb els que ens reunim periòdicament per informar-los i perquè també puguin opinar i contrastar iniciatives i els plans de promoció, etc. I després hi ha un grup de treball una mica més petit, més restringit, on hi ha representants del sector privat i del sector públic, més petit per ser més operatius. I és en aquest grup que va sorgir aquesta iniciativa. Va encaixar bé, la vam transmetre al grup de coordinadors, també va ser acceptada, que són els transmissors d'aquesta iniciativa cap als municipis i les empreses de cada municipi. La receptivitat ha sigut bona. Tenim 25 destinacions, com deia, menys una que li coincideix un cap de setmana similar que té molt proper, n'hi participen 24. I són més de 220 i escaig empreses que hi participen, entre allotjament de diversos tipus, hotels, apartaments, casa rural, els càmpings, hi ha restauració, que també fan menús especials, hi ha les empreses d'activitats, que ja les fan tot l'any, pensades o certificades per les seves activitats orientades a família, i després hi ha tota aquesta sèrie d'activitats que fan els municipis, o que lideren els municipis, com la que tu em llistaves abans, que complementen el programa. Per tant, ha sigut bona l'acceptació, amb la idea de poc que puguem mantenir-ho cada any i convertir-ho doncs, en una espècie de, com de celebració o de crida al turisme familiar de que comença la temporada i és una bona ocasió doncs, per gaudir d'aquest cap de setmana.
Un aplicatiu preparat també, doncs ja veiem que se n'ha començat a fer ressò a través de les xarxes socials o la Catalunya és la campanya doncs, que acaba de presentar l'Agència sí. Catalana de Turisme per aquest cap de setmana del 20 al 22 d'abril aquí a les destinacions de costa. No el puc acomiadar sense que abans, senyor Sacall, em faci una previsió de com anirà aquesta temporada turística. Venim d'una Setmana Santa que sabem que ha arribat molt d'hora en el calendari i encara doncs, no amb el bon temps que tots estem ja desitjant aquestes alçades de l'any, però vaja, no sé si també s'afegeix en aquestes previsions optimistes de cara a aquesta temporada del 2018.
A veure, cal ser optimista. Uh-huh. Si estem en el sector, ho hem de ser per naturalesa, podríem dir. Però sí que semblaria que no hi ha indicadors o no hi ha, diguem, llums d'alarma que puguin donar a entendre que hi hagi doncs, incidències que puguin afectar, que aquesta sigui una temporada en línia amb les últimes que hem tingut, no? Si contemplem a nivell internacional com es desenvolupen els esdeveniments, sobretot aquells que poden afectar més el turisme, la destinació està a punt, és una bona mostra que celebrem doncs, just al principi de la temporada, el que ens farem per temporada alta, doncs aquests caps de setmana de la Catalunya a la Família, i evidentment doncs, no hi ha res que porti a pensar que no siguem almenys raonablement optimistes en tots sentits, tant de la costa com a l'interior. Les xifres internacionals, les tendències internacionals són de que el turisme va incrementant-se any rere any, doncs perquè hi ha més gent que pot viatjar, que vol viatjar, que s'ho pot pagar, que té facilitats per viatjar, per transportar-se, perquè tenen cada cop més ofertes. El que hem de fer és tenir la destinació molt a punt i molt orientada al que demanen els diferents tipus de turisme, els que han tingut de tota la vida i els nous que van apareixent. I crec que és la millor manera doncs, de que quan acabem la temporada diguem que realment ha estat una altra bona temporada i, si és possible, el més llarg que estigui en les nostres mans també.
Evidentment, esperem que els fets ho confirmin. Jordi Sacall, moltíssimes gràcies per atendre'ns. És ell, el director de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme. Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:48, la sala de juntes de l'Hospital de Calella acollirà avui un dels actes del Vincula't, la Setmana de la Salut. Es titula Dinàmica d'identificació de les emocions. És un taller adreçat a familiars i persones amb Alzheimer i altres demències que anirà a càrrec de la neuropsicòloga de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, Lorena Grau.
Aquest matí ha passat pel programa La Ciutat, on ha explicat com anirà la dinàmica.
Sempre m'agrada començar amb una relaxació. Penso que les persones, els familiars que venen a les sessions venen amb una motxilla molt plena, no? I és important doncs, que en el moment en què arriben, no?, a la sessió pues, intentin relaxar-se, pensar en el moment present. La idea és que avui, amb aquesta dinàmica, doncs, intentin identificar situacions en les quals els genera una emoció, no?, i que entre tots puguem discutir, no?, a veure quina, no?, com gestionar-ho, com intentar donar certes pautes propostes, no?, per veure com podem transformar, no?, aquesta situació poder negativa en algo més positiu.
Grau ha posat de relleu l'impacte emocional que suposa el diagnòstic de la malaltia tant per les persones que la pateixen com pels seus familiars.
Un cop la persona és diagnosticada i, bueno, va a la consulta, li fan totes les proves i llavors el metge, pues, determina, no?, que realment hi ha un començament d'una demència o d'un deteriorament cognitiu, doncs clar, aquest impacte, no?, no només és pel pacient sinó per també les famílies, no? Vull dir, realment aquest és un impacte emocional i un moment, no?, en el qual s'hauran d'enfrontar moltes coses, no?, i realment gestionar, pues, un canvi de rols en els familiars, no?, el començament de coses que tampoc saben ben bé, no?, el que passarà, també avances situacions que...
La dinàmica d'identificació d'emocions es realitzarà avui a 3:15 a la sala de juntes de l'hospital.
I també en el marc de la Setmana de la Salut ahir es va realitzar un show cooking, una classe de cuina, en aquest cas d'un plat sense gluten, a càrrec de l'empresa de productes pinedenca a l'Àtria. Van parar especial atenció a explicar el risc de contaminació creuada que es produeix entre els aliments amb i sense gluten quan es cuina a casa.
Un dels gerents de l'Àtria, Carlos Milán, ha indicat que preparant els aliments abans de cuinar, separant-los de la resta, és molt més fàcil evitar riscos. També cal vigilar amb els estris de cuina, especialment amb els que són porosos, com les culleres de fusta.
Hi ha uns punts crítics, com poden ser la fregidora, com pot ser la torradora, com pot ser aquests electrodomèstics on hi ha creuament amb gluten, o una olla acabada de bullir amb pasta, doncs ja tindríem aquest problema. I aleshores, bueno, no ens agrada dir problema, i nosaltres el que presentem són moltes solucions a l'hora de cuinar sense riscos. I sí que és veritat que si ens preparem molt bé abans de cuinar, és molt més fàcil.
El gerent de l'Àtria ha explicat que els productes sense gluten són més cars degut a l'elevat preu dels seus ingredients.
A partir d'un paquet que anem al supermercat, un paquet de blat val 1 i el blat de moro val 3. Si no ens convenç el blat de moro, que sí que és veritat que el blat de moro sempre és l'ingredient base de totes les nostres elaboracions, això sí que és veritat, però ja estem triplicant el preu. Si a part li posem farines de quinoa, farines de lli, farines de te, farines d'això. Que passa que sí, els números són molt, molt freds i el menjar sense gluten és bastant elevat. Però sí que és veritat que quan parlem de salut és una mica injust que la mesura sigui l'econòmic, no? Perquè a vegades mal de panxa pagaries per no tindre'l, no?
La celiaquia és una malaltia autoimmunitària que provoca que el cos d'una persona no toleri el gluten i l'ataqui. El gluten està present a les farines de blat, ordi, sègol, espelta, camut i triticale. En canvi, les farines d'arròs, blat de moro, fejol, mill, sorgo, tef, quinoa, amarant i sèsam són lliures de gluten.
107.9 FM. Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores, una llarga trajectòria dedicada a la venda i reparació de vehicles i, a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles. Nous i ocasió. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella.
Descobreix i gaudeix del teu centre esportiu CICE. CICE, el centre de Calella. Instal·lacions renovades i el millor equip professional al teu servei. Tenim una zona spa totalment reformada. Sales d'entrenament, centre d'estètica, classes dirigides i oferim programes personalitzats a mida. Troba la teva activitat a CICE. Som el teu centre fitness més complet. Encara t'ho estàs pensant? Visita'ns i t'ho ensenyarem. CICE, carrer Batlle 3840, Calella. I al web cice.cat.
facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv.
Obrim ara Plana Cultural a l'informatiu. Free and Easy és la primera projecció del cicle de cinema asiàtic de Calella. És un film que va ser guanyador del Premi Especial del Jurat al Festival Sundance de Cinema Independent del 2017. És l'òpera prima del director xinès Zheng Jun, una comèdia lleugera que ratlla l'absurd sobre un grup de delinqüents està per casa en un poblet petit del nord de la Xina. La projecció es farà a les 9 del vespre a la sala Mozart avui
El preu de l'entrada és de 4,5 €.
Calella s'ha adherit recentment a aquesta iniciativa de Casa Àsia i la Diputació de Barcelona per apropar el cinema asiàtic d'autor, que no acostuma a projectar-se en sales comercials. Aquest cicle complementa les programacions del cicle Gaudí, amb el qual es promou el cinema català, i del Cineclub, que organitza Fotofilm Calella i aposta pel cinema en versió original subtitulada. Alguns dels títols que es podran veure fins a finals del mes de juny són La Libreria d'Isabel Coixet, premiada als Gaudí, també als Goya, Manchester frente al mar, amb el qual Casey Affleck va guanyar l'Oscar, o En dia, dels directors Joan Garanyo i Aitor Arregui, millor pel·lícula als últims Goya.
I Gaspar Hernández, el presentador del programa de Catalunya Ràdio, L'Ofici de Viure, vindrà avui a la biblioteca a presentar el seu nou llibre. Es titula La dona que no sabia plorar. És un relat sobre emocions i sobre sexualitat conscient, la història d'una dona que va bloquejar les seves emocions fins al punt que no era capaç de plorar.
Gaspar Hernández és conegut per presentar L'Ofici de Viure, pel qual va aconseguir el Premi Ciutat de Barcelona. També va conduir el programa Bricolatge Emocional a TV3. Amb la novel·la El silenci va aconseguir l'any 2009 el Premi Josep Pla. La dona que no sabia plorar és el seu sisè llibre. Tot just ahir es va posar a la venda a les llibreries d'arreu del país.
I ara els esports. Obrim l'apartat esportiu amb una notícia que es donava a conèixer aquestes últimes hores, i és que Javier Gómez Noya participarà al 70.3 de Barcelona. El triatleta gallec, que és l'actual campió del món de l'especialitat, ha confirmat la seva participació a l'edició d'aquest 2018 de l'Ironman 70.3 del pròxim 20 de maig.
Con és l'objectiu que s'ha fixat en la seva temporada número 16 com a professional, i en el camí per arribar a la final del campionat del món a la illa hawaiana farà abans parada a Calella per disputar-hi l'Ironman 70.3 Barcelona, tal com acaba d'anunciar la franquícia espanyola que l'organitza. El triatleta gallec coneix molt bé el recorregut sobre el qual s'enfrontarà el britànic David McNamee o el suec Patrick Nilsson, altres dos aspirants a la victòria. L'any 2013, quan la prova encara era Challenge Barcelona, va aconseguir el títol continental de la mitja distància. En el seu calendari de competició per aquest 2018, Gómez Noya s'estrenarà en la llarga distància a l'Ironman Asia Pacific Championship de Cairns, a Austràlia, el pròxim 10 de juny, on buscarà la seva classificació per al Mundial de Kona. També disputarà el triatló internacional de Cannes aquest 29 d'abril i aquest mateix diumenge prendrà sortida la mitja marató de Madrid.
I abans d'acabar, un darrer apunt, nombroses personalitats del món de la política i també del negoci turístic van assistir ahir a l'últim adeu a Ramon Bagó, l'exalcalde i president del grup Cers, que moria dimarts als 84 anys. Ahir es va celebrar el seu funeral a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, que es va quedar petita per acomiadar el que va ser un pioner del turisme al país i un alcalde que va assentar les bases del futur socioeconòmic de la ciutat.
Entre els assistents, l'empresari hoteler Joan Gaspart, Jordi Noguera, president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, o Jordi Pujol, expresident de la Generalitat i amic personal de Bagó. Escoltem-los en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
Parla que era un amic, molts anys, i sobretot dintre del món del turisme, i dintre del que és la Confederació Catalana de Hostaleria va fer una feina excepcional. El seu caràcter, la seva forma de ser, defensa del nostre país i la lluita que des d'ell tota la vida havia fet per intentar que les llibertats fossin totals i absolutes.
La figura d'en Ramon Bagó per mi és una figura bàsica, essencial dintre del món turístic i el món empresarial de Calella i de tota la comarca. Per mi, Ramon Bagó és un referent, ha sigut el principal promotor de tota la política turística del nostre país, i a nosaltres li devem molt com a gran persona, com una persona d'un gran valor i una persona que s'ha fet sempre estimar molt.
Com que vaig tenir durant molt de temps, ho vaig veure quan era bastant jove, personalment, abans de Ramon Franco, després ja com a alcalde, després política en general, com a home de negocis, com a home amb una gran visió, tot provava una mica tot el món, molt animós, bon pare de família, o sigui que amb gent així, gràcies a així, hem anat endavant.
Una bandera independentista coronava el fèretre de Ramon Bagó. La policia local li va fer una guàrdia d'honor en la que dos policies vestits de gala van custodiar l'entrada de l'església.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb el temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Amb la previsió de Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de la jornada d'avui vindrà marcat per un increment dels núvols aquesta tarda. Núvols primets i poc importants, sense precipitacions. Les altes temperatures que hi vam tenir a conseqüència del vent de ponent avui no repetiran, perquè els vents seran de mar cap a terra més fresquets i humits, i per tant les màximes quedaran entre els 18 i els 19 graus. Temperatures sensiblement més baixes que ahir. Alguns valors van arribar als 22-23 graus a les hores centrals del dia. La previsió per demà indica que tindrem més núvols, però d'entrada sense precipitacions i amb unes temperatures que, malgrat l'augment de la nuvolositat, encara pujaran una miqueta més, tant màximes com mínimes.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Doncs fins aquí l'info d'avui. Tornarem demà a la mateixa hora. Ja ho saben, notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí a Ràdio Calella Televisió. Ara, les notícies en xarxa, tota l'actualitat i nacional.